Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Només un 25% dels beneficiaris d'ajudes del servei social són immigrants. Així ho apunta el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, per desmentir les afirmacions de partits d'extrema dreta com Vox. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Fernández desmenteix que la immigració tingui un impacte en la ciutat.
Quan tenim a Catalunya un 14%, un 14,2% de percentatge de població immigrada al país, amb la qual Sabadell està per sota de 2 punts, i a l'estat espanyol és un 13,3%. Con lo qual, d'invasió, res de res. És una percepció, és una idea que ens fiquen en el cap, però que amb les dades en la mà no és real.
Un altre tòpic que ha desmuntat Fernández és que les ajudes supleixin qualsevol altre tipus d'ingrés. Assenyala que la màxima ajuda que s'atorga és de 600 euros l'any, uns 50 euros al mes.
L'any 3 a Pàmies té coordinadora sabadellenca.
La comissària d'aquest any, commemoratiu dels 100 anys del naixement de l'escriptora, és Montse Barderi. Entre els actes que s'encarrega de supervisar hi ha l'adaptació teatral de Testament de Praga, una ruta literària i un concert de Big Mama.
En esports, Roberto Gutiérrez tornarà a la porteria en el partit d'aquest diumenge entre el Centre d'Esports i el Cornellà.
Gutiérrez torna després de la seva lesió, mentre que Felipe Sanchón i David Acedo encara no s'han recuperat de les seves. Aquestes baixes cal sumar a la de Nico del Monte, que està sancionat.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i molt respecte als últims 4 dies. Hem d'esperar més canvis. Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Avui la situació meteorològica està marcada per l'estabilitat a causa de la influència d'un anticicló que manté el cel serè o poc ennuvolat en general per alguns núvols alts i permet que la temperatura sigui més alta. Malgrat tot, el vent continuarà bufant de component oest amb algunes ratxes fortes que poden superar els 90 km per hora al terç sud i al nord de l'Alt Empordà. Si bé, en general, les ratxes voltaran els 30 o 40 km per hora. Pel que fa demà i el cap de setmana es mantindrà l'estabilitat meteorològica i, per tant, el cel estarà serè o poc ennuvolat en general. La temperatura continuarà pujant i voltarà els 17 i 22 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres de Terrassa per anar cap a Manresa, 2,5 a Montcada per anar cap a Barcelona, també a la B30 1,5 km d'aturades a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i 2 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A la P7 també hi ha problemes al seu pas per Barberà amb 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, un 75% dels sabadellencs que reben ajudes de serveis socials de l'Ajuntament són persones nascudes a la ciutat. D'aquesta manera, el regidor Gabriel Fernández ha volgut desmuntar algunes de les afirmacions que partits d'extrema dreta com Vox havien fet en les últimes setmanes. Una de les dades aportades per Fernández és que actualment a Sabadell hi viuen 25.400 persones d'altres nacionalitats, la major part arribades des d'Amèrica.
Patricia Muñoz, coordinadora de Vox Sabadell, afirmava en el míting de presentació del partit xenòfob a la ciutat que els serveis socials de l'Ajuntament atorgaven un 80% de les ajudes a persones immigrants. Doncs bé, en xifres oficials de la Regidoria d'Acció Social, Gabriel Fernández ha sortit al pas i ha explicat que actualment aquest servei atorga un 75% de les ajudes a persones nascudes a Sabadell, deixant doncs només un 25% a les persones immigrants.
Això vol dir que el 76%, més del 76% de les persones que tenem en els serveis socials són nacionals, són persones que han nascut aquí. Con lo cual, los servicios sociales no tienen a la su clientela mayoritaria, no son personas de origen inmigrante. Son catalanes y catalanas de toda la vida, de aquí. Primera gran mentira que seguro que ninguno de vosotros pensaba que era así. Estoy seguro, porque la idea que nos transmiten es que es al revés, que es un gran lloc, una gran factoria de atención a la inmigración.
Fernández també ha desmuntat un dels altres tòpics que aquests partits proclamen, que és que els immigrants viuen de les ajudes del servei social. Fernández ha assegurat que la màxima ajuda que el servei dona són poc més de 600 euros l'any, el que suposa 50 euros al mes.
Això, la mitjana, de mitjana. Ara veurem una mica més i li haurem afino. Això són uns 50 euros al mes. Per lo qual, el que digui que hi ha famílies que viuen de les prestacions que dona l'Ajuntament, o és un ignorant, o és un mentider, o és un immoral. Perquè ja me direu, qui de vosaltres viu amb 50 euros al mes? O 670 euros a l'any, que és l'ajuda mitjana.
A Sabadell actualment hi viuen més d'un 11% de persones immigrants, que si se sumen a la xifra de persones nacionals d'origen immigrant, fan un total de poc més d'un 16% en relació amb el total de població de Sabadell.
I no deixem l'àmbit social perquè la cooperativa Omplim els Buits s'està presentant a aquesta hora al Casal Pere IV amb la voluntat d'incidir al mercat immobiliari des de dos punts de vista. D'una banda, aconseguir un descens dels preus de lloguer que en l'últim any han crescut un 7% a la ciutat i de l'altra, rejuvenir el parc d'habitatges de Sabadell.
De fet, i segons dades del Pla Local d'Habitatge de Sabadell, actualment les llars sabadellenques tenen una mitjana d'edat de 40 anys i un 7% estan en molt mal estat. Però no és una realitat aïllada de la ciutat, sinó que es produeix arreu de Catalunya. Per això, Omplim els Buits signa contractes entre propietaris i llogaters, on la rehabilitació juga un paper essencial. Ho ha explicat Júlia Alzinet d'Omplim els Buits al matí de Ràdio Sabadell.
Nosaltres el que oferim al propietari també és ocupar-nos de tota aquesta part de les petites i mitjanes reformes que necessiti l'habitatge en qüestió. Així com la gestió d'aquesta actuació i la seva execució. Que això es concretaria amb una primera revisió tècnica professional de l'habitatge per determinar-ne el seu estat inicial, finançament per la rehabilitació menor per tal d'assolir condicions d'habitabilitat.
Els llogaters han de ser socis de la cooperativa i l'entitat vol incidir de manera especial en les persones que diuen se senten expulsades del mercat de lloguer pels preus dels pisos actuals.
Nosaltres aquest projecte sí que l'encarem en tot aquest sector de gent que ara mateix s'està veient més afectada per la bombolla immobiliària. És a dir, no anem a cobrir directament l'emergència d'habitatge, sinó que anem a buscar intentar accedir al mateix lloguer, però d'una forma més assequible i sobretot organitzada.
De fet, el Zinet considera que la presència d'una cooperativa com Omplim els Buits pot ajudar a regular els preus del mercat de lloguer, perquè es posaran pisos i habitatges de lloguer que estan per sota de mercat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En política, l'acord electoral entre Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya pot portar la sabadellenca Mabel Rodríguez al número 3 de la llista anticapitalista al Congrés. L'actual cap de llista de Pirates i el portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster, n'han parlat avui al programa al matí de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Rodríguez ha explicat que la seva formació va ser la primera en veure la necessitat d'oferir una candidatura compromesa amb el mandat de l'1 d'octubre. Si surt escollida com a diputada, assegura que la seva estratègia serà la del bloqueig total de la política espanyola, però diu que aprofitaran la plataforma del Congrés.
Bloquejar per nosaltres és fer allò que els partits catalans haurien d'haver fet durant tot aquest mandat que hi ha hagut al Congrés, no? Es va investir a Pedro Sánchez, per nosaltres no s'hauria d'haver investit, es van bloquejar uns pressupostos, nosaltres tenim aquesta intenció, però a banda de bloquejar, d'anar amb un no a tot, també és alçar la nostra veu, explicar-nos.
Una opció que també comparteix el portaveu de Poble Lliure, el sabadellenc Guillem Fuster. En declaracions, aquesta emissora ha defensat l'autonomia de la seva formació per desmarcar-se de la decisió de la CUP de no presentar-se el 28 d'abril. També ha defensat el pacte amb Som Alternativa i Pirates.
Nosaltres creiem que són tres formacions en què coincidim plenament en el plantejament republicà i de ruptura del que s'ha d'anar a fer en el Congrés de Diputats de l'Estat espanyol, i vam agafar des del principi en la nostra reflexió el plantejament que ja va fer Som Alternativa fa unes setmanes, a dir, necessitem omplir aquest buit i es necessita una candidatura nitidament de ruptura, i també el plantejament que va fer Pirates.
Fa pocs minuts s'ha fet oficial el pacte entre les tres formacions després que Pirata ja hagi sotmès a votació entre la seva militància aquest acord.
Notícies vespre.
Les parades a demanda dels busos de la TUS registren entre 4 i 5 usuaris de mitjana cada dia, dels quals majoritàriament són dones d'entre 35 i 50 anys que van o tornen de treballar. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha fet aquest balanç coincidint amb els primers 4 mesos en funcionament del servei.
Les peticions a primera hora del matí són les més habituals, mentre que la línia amb més demanda és la 10, que creua la ciutat de nord a sud i passa per la zona industrial de Gràcia i el Taulí. Guerrero s'ha mostrat satisfet per aquestes xifres.
El balanç que fem d'aquest servei de moment és positiu. Falta que arribi a més gent, perquè crec que ha d'haver-hi més gent que l'utilitzi, però fins a aquest moment l'estan utilitzant 4 o 5 persones cada dia, penso que està prou bé, i perquè Sabadell tampoc no és una ciutat que generi tanta inseguretat com perquè hi hagi d'haver molts més usuaris, però sí que realment segurament podríem arribar a més gent. Llavors per això el que hem de fer és més publicitat.
A diferència del que passa en altres municipis, el servei està disponible per a qualsevol persona i no només per a les dones, sempre que això no impliqui que el conductor hagi de desviar-se de la ruta. A més, el servei funciona tots els dies i en totes les línies de la cooperativa de transports. La iniciativa està tenint bona acollida entre els usuaris, majoritàriament dones, com la Clàudia Barrera, que agraeix que el consistori hagi engegat una iniciativa d'aquest tipus.
És una iniciativa molt xula perquè, a més, quan és fosc, sobretot, i pel matí, quan, que també surts de casa, quan toca treballar molt d'hora, que és fosc, que està bé que els bus ens deixin, podem triar la parada del bus, perquè sempre és més segur, donar més fiabilitat o més confiança. Quan és això, quan hi ha poca gent al carrer i veus que vas sola, que hi ha pocs recursos, si has de, bueno, doncs si tens un esglai, doncs està molt bé, la veritat és que molt agraïda.
L'experiència de les parades intermèdies es va posar en marxa el novembre arran de l'aprovació l'any passat d'una proposta en aquesta línia presentada pel PSC al ple municipal.
La infermera de l'Hospital de Sabadell, Lídia Martí, ha estat reconeguda amb el Premi a la Innovació Infermera. La Fundació Infermeria i Societat ha decidit atorgar-li aquest guardó per un projecte d'aplicació de la realitat virtual immersiva a la unitat de cures intensives. Martí ha explicat en què consisteix.
La realitat virtual és posar-se unes ulleres que realment les imatges que es veuen, doncs, diguem-ne, podria dir que són en 3D, realment a l'ocupar-te tot el camp visual fa que sigui una visió immersiva, no?, que se'n diu. I, a més, també anirà acoplat a estimulació auditiva, per la qual cosa, doncs, el que és la immersió en el que estàs veient és molt, molt completa, no?
Ara el projecte de la infermera del Taulí s'haurà de posar a la pràctica amb una prova pilot en una vintena de pacients de l'Hospital Sabadellenc durant un termini de prop de mig any. La prova consistirà en mesurar les constants vitals dels pacients abans, durant i després d'utilitzar la realitat virtual immersiva. En cas de funcionar, a banda de suposar un benefici evident pel pacient, també seria positiu per a l'hospital, i és que la reducció d'un dia d'estada implica un estalvi anual de més de 600.000 euros.
Més notícies del dia. El saxo alt del sabadellenc Carles Pineda homenatjarà aquesta nit el trompetista nord-americà Roy Hargrove.
La cita, que se marca en un festival de jazz de Terrassa dedicat a recordar Hargrove, mort el 2 de novembre passat per una fallida cardíaca. Quan els 5 músics els va arribar la notícia, van decidir que s'havien de reunir i retre un homenatge a aquest trompetista. Ho explicava Pineda en una entrevista al programa Al Matí.
És un concert dins del festival de jazz de Terrassa que ens van proposar perquè el mes de novembre passat va morir un músic important de les últimes generacions de jazzmans als Estats Units que es deia Roy Hargrove. Era un trompetista que va estar molt vinculat a Terrassa, va venir 11 vegades i li van donar el premi que donen a Jazz Terrasseman, que cada any donen a una persona diferent. I bueno, era un músic molt estimat, un músic que tocava un estil dins del que nosaltres toquem, un mainstream, i que a mi m'agradava molt.
Pineda estarà acompanyat per Benet Palet a la trompeta, Xavier Algans al piano, Pau Lligades al contrabaix i Pau Bombardó a la bateria. La cita serà a les 10 de la nit a la nova Jazz Cava de Terrassa.
L'Ajuntament de Sabadell renova el guardó Segell InfoParticipa, un premi que reconeix la transparència i la qualitat de la informació del portal web del consistori.
La Universitat Autònoma de Barcelona atorga aquest reconeixement, amb el qual s'avaluaven fins a 52 indicadors, entre els que hi ha com es gestionen els recursos col·lectius i econòmics i també sobre com s'informa la ciutadania de la gestió de aquests. Marta Corcoy, investigadora de la UAP i responsable del segell InfoParticipa.
Ja que s'informi amb qualitat i amb transparència dels càrrecs electes, que s'informi bé de la contractació, que s'informi bé dels pressupostos, que s'informi bé i tot actualitzat, doncs, de les actes del ple, dels acords del ple, dels acords de la Junta de Govern.
És el 6è any consecutiu que el consistori sabadellenc renova aquest premi, enguany però amb una novetat, i és que ha aconseguit el 100% del compliment.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. L'any 3 a Pàmies anirà a càrrec de la sabadellenca Montse Barderi. L'escriptora i periodista coordinarà tots els actes de commemoració dels 100 anys del naixement de la també escriptora i activista de Balaguer. Tot plegat per reivindicar els 50 títols de la seva trajectòria, que passen per gèneres com la novel·la, els dietaris, els llibres de viatge i l'assaig.
Barderi s'ha fixat un doble repte: d'una banda, convertir-se en una experta en Pàmies, una escriptora que encara no té estudiosos perquè només fa 7 anys que va morir, i de l'altra, la vol reivindicar com a persona que, de forma autodidacta va aconseguir un alt nivell cultural. Així ho ha apuntat Verderi en declaracions al programa Al Matí.
Els 11 anys la treuen d'escola, la posen a aprendre a ser, a aprendre de cosir, però és una persona autodidacta amb una cultura immensa i que mai se les va voler donar, això és la meva interpretació, d'esnob o de classista intel·lectual. I aquesta cosa, de vegades penso que no ha servit per donar-li la importància que tenia per la pròpia humilitat d'ella, de classe treballadora.
L'any PAMI es comptarà amb actes de tota mena, com l'escenificació de text adaptat d'Estament de Praga amb Emma Vilarassau i Jordi Bosch, una ruta literària pel seu poble natal, un simposi sobre la seva figura o un concert de Big Mama amb lletres de l'autora.
La joventut de la faràndula reestrena Rapunzel, la princesa perduda. El muntatge musical, que s'inspira en el conte dels germans Grimm sobre una princesa tancada en una torre, torna al Teatre Sabadellenc amb aquesta adaptació dels directors Salva Peig i Maria Pla. Dissabte és l'estrena i s'estarà en cartell només dos caps de setmana. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El text parteix del clàssic argument de la princesa tancada en una torre durant 18 anys, però trenca amb aquests d'alguns d'aquests tòpics. Per exemple, la protagonista interpretada per Alba Valero és una princesa decidida que no té res a veure amb el clàssic paper que li atorga Disney. El fil de l'obra repassa temes com l'abús de poder i la recerca de llibertat en un conte clàssic que serveix per a infants i per a adults, tal com explica Maite Ferrer, la fetillera de Rapunzel.
Quan tu fas una cosa teatral i penses que allà hi ha públic de totes les edats, però sempre has d'anar a pensar amb els més petits, no? Has de fer uns personatges molt estereotipats. O sigui, jo que sóc la que faig por, faig molta por. El que fa riure ha de fer molt riure, no? I potser quan llegeixes una novel·la, això t'ho imagines i és una altra dimensió, no?, llegir una novel·la. Però amb el teatre és com explicar un conte, no? En el moment de posar un to, una dramatització d'aquell conte, evidentment ho has d'estereotipar molt.
La funció de Rapunzel, la princesa perduda, arriba demà a la faràndula i aquest dissabte se'n faran dues representacions més al cap de setmana. Una el diumenge a les 12 del migdia i l'altra a les 6 de la tarda.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Recordeu que Nico del Monte no jugarà diumenge que ve contra el Cornellà, 5 de la tarda. Propera estació d'aquest autèntic, ara que ens apropem a la Setmana Santa, si sou creients, autèntic viacrucis.
7 jornades sense guanyar, el pitjor equip de la segona volta. Cap victòria contra el Cornellà i el descens a 2 punts.
Sabadell en joc.
Però diumenge cal el suport de tothom per sortir d'aquest sotrac. A partir de 4:45 de la tarda, des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Cornellà.
Hola, sóc Miguel, capità del Sabadell, i escolta nosaltres els partits cada cap de setmana a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat i comencem un dia més parlant del judici del procés, perquè el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que el cos policial estava preparat per detenir el president de la Generalitat si els ho demanava la justícia.
Trapero ha assegurat que dos dies abans que es declarés la independència, és a dir, el 25 d'octubre, ell es va posar en contacte amb la fiscalia i els va comunicar que si així li ordenaven, els Mossos estaven preparats per detenir Carles Puigdemont i els consellers de la Generalitat.
Qué delitos puede haber, pero lo veíamos que era una cosa que aparentemente pues era de una cierta gravedad y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente pues por si había algún tipo de de si ordenaban algún tipo de acción. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del president i de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
Mentre aquesta declaració es produïa, Jové, l'amo de la famosa Moleskine, el jutge Vidal, Viver i Pissunyer i l'arquitecte del procés han comparegut a la secretaria per expressar que no declararien com a testimonis per estar investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a la Sala 13. Tots tres estaven citats a declarar avui.
I encara en l'àmbit judicial, la Fiscalia rebaixa la petició de pena per a Sandro Rosell d'11 a 6 anys.
Durant la seva declaració en el judici que se celebra a l'Audiència Nacional, Rosell va negar en tot moment haver cobrat cap comissió ni haver blanquejat diners de ningú, contràriament a les tesis de Fiscalia. El fiscal José Javier Polo també ha rebaixat a la meitat la sol·licitud de pena per al soci andorrà de Rosell, l'advocat Joan Besolí, de 10 a 5 anys de presó.
I el dia 1 d'abril entrarà en vigor l'ampliació del permís de paternitat.
El decret llei sobre l'ampliació del permís de paternitat de 5 a 8 setmanes supera el primer pas parlamentari. La mesa del Congrés ha acceptat finalment tramitar aquest decret. La nova normativa, aprovada en l'últim Consell de Ministres, té previst entrar en vigor el primer dia del mes d'abril.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Quico Ramírez ha comparegut aquest migdia en la roda de premsa prèvia al Sabadell-Cornellà d'aquest diumenge. La principal novetat per la nova final del centre d'esports és la recuperació de Roberto Gutiérrez, que es va perdre l'últim compromís amb el Teruel.
El porter ja ha superat la seva lesió i apunta a la titularitat. Qui no podran saltar la gespa de la nova Creu Alta són Felipe Sanchón i David Acedo, que encara no s'han recuperat, ni Nico del Monte per sanció. Ho ha desvetllat Quico Ramírez en una roda de premsa en la qual el tècnic ha mostrat el seu total compromís amb l'equip per sortir de la delicada situació que travessen els arlequinats.
Todos tenemos que remar para el mismo sitio y bueno, y tenemos que ser Sabadell todos, es decir, yo me cuesta dormir por las noches, estoy muy integrado en mi trabajo, voy a sacar esto en adelante como sea, pasando por encima de quien sea, entre ellos los rivales que sean, ¿no? Yo creo que somos el Sabadell y esa fuerza vital la tenemos que trasladar nosotros, ¿no?
El tècnic ha parlat davant els mitjans un dia després del comunicat conjunt dels capitans del centre d'esports i de nou ha demanat el suport de l'afició. Ramírez creu que tant ell com la plantilla havien de donar la cara davant la mala dinàmica de l'equip, però que el que toca ara és sumar 3 punts a aquesta jornada.
Ya hemos hablado en muchos sitios y solo quedaba dar la cara delante de la afición, de nuestra gente, tanto yo en ruedas de prensa como los jugadores que lo hicieron ayer. Yo creo que es lo correcto. La plantilla está por la labor. Y ahora es momento de pasar a los hechos, ¿no? Ya las palabras ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir y a partir de ahora creo que todo el mundo lo tiene muy claro, que hay que pasar a los hechos ya.
Demà, després de la sessió d'entrenament, qui compareixerà serà el president Esteve Calzada, tot plegat abans del duel amb el Cornellà, que recordem es disputa diumenge a les 5 des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
L'Escola Pia debuta aquesta nit a la Copa Catalunya de Futbol Sala. Ho farà a la pista del Montcada, que ho és de la tercera divisió nacional. Els escolapis buscaran repetir la gran actuació que van protagonitzar l'any passat.
La Pia va ser llavors capaç d'arribar a la final a 4 i caure amb honor contra un equip de la primera divisió com és l'Indústria Santa Coloma. El tècnic escolapi Borja Burgos somia a emular el paper del seu equip la temporada passada, però admet que no serà un camí sense obstacles.
Amb el mateix objectiu que l'any passat, que és arribar a aquesta Final Four, sabem que és molt complicat perquè també ara nosaltres, entre cometes, serem el rival a batre i la veritat és que sempre és molt, molt complicat repetir una presència a Final Four i en tots els equips que ho han aconseguit s'ha demostrat els anys següents que han patit també. Però bueno, nosaltres volem repetir-ho, volem tornar a estar allà, volem gaudir-ho i per això hem d'anar mica en mica i el primer pas el tenim aquesta nit contra el Montcada.
El Montcada, butxí del grup Zarraona a la ronda anterior, és l'últim classificat de la tercera divisió, és a dir, d'una categoria per sota de la que milita la Pia. El duel és a 3:15 del vespre.
Tot plegat en una setmana intensa en la qual els de Borja Burgos jugaran partit de Lliga el dissabte a la tarda contra el Barceloneta. Per la seva banda, el Club Natació Sabadell rebrà el Canet a Calbalsac.
Els homes de Diego Blanco són vuitens a la segona B, mentre que els del Maresme, que no han guanyat cap partit a domicili, se situen 2 punts per sota. L'entrenador dels nedadors, Diego Blanco, creu que el calendari que els hi resta és favorable.
Nosotros hemos dejado ya atrás a Mataró, a CCR, equipos que están ahí arriba, Manresa, Y ahora, pues, es verdad que no vienen equipos de nuestra liga e intentar sacar los puntos, los máximos puntos posibles con los rivales de nuestra liga.
El match entre el Natació Sabadell i el Canet és dissabte a 6:15.
El femení del Club Natació Sabadell de voleibol té a les seves mans accedir a les fases d'ascens a Superliga 2. Aquest dissabte, les d'André Colin visiten la pista de l'Almozara, pendent del que facin els seus dos rivals més directes.
Que són el líder, el Barça sub-19, i que té 3 punts més amb una jornada més que les nedadores, i el Vall d'Hebron, segon, amb els mateixos punts que el club, però amb un partit menys. Les de Colin disputen un match teòricament assequible contra un conjunt de la part mitja baixa de la taula, però el tècnic de l'equip creu que els altres aspirants tampoc fallaran aquesta jornada.
El Barça le queda un partido y es contra el colista, no tendrá dificultades en solventarlo por la vía rápida, las cosas como son. Y por otro lado, Vall d'Hebron, que va muy bien, está muy a tope ahora en la recta final. Y el hecho de jugar en casa contra Ipsa, pienso que tiene todas las de ganar. Y es el claro favorito a quedar en la primera plaza.
L'objectiu serà guanyar per 3-16-0 i arribar a l'última jornada contra el Sant Cugat amb moltes opcions de quedar entre els dos primers llocs que donen accés a les fases d'ascens. El duel a la pista de l'Almozara és dissabte a 6:15.
El bàsquet Pia té una nova oportunitat de superar la seva assignatura pendent, guanyar fora de casa, cosa que no fa des de l'1 de desembre. Diumenge, els del Prat visiten la pista del Maristes Ademar amb l'objectiu d'allunyar-se de les places de promoció de permanència.
Els badalonins són 5ens classificats a Copa Catalunya i lluiten per entrar a la fase final. Per afegir-hi més dificultats, el tècnic de la Pia, Jaume Prat, assegura que el rival de diumenge, pel seu estil de joc, no se li dona bé als escolapis.
La de Mar és un equip que el seu talent doncs està molt focalitzat amb 3-4 jugadors, però és que és molt sòlid, tant a davant com a darrere. A davant perquè l'entrenador doncs, intenta doncs, destruir per scouting i ho fa molt bé. I llavors a davant ell dona les tenen el joc molt controlat i sempre hi ha les opcions per les seves fonts de notació. No són equips que se'ns donen bé, però anirem allà amb tot i amb la motivació que ens donen els partits de casa per intentar treure la victòria.
El bàsquet Pia serà 9è amb 7 victòries, però són exactament les mateixes que el Reus, conjunt que marca les places de promoció de permanència. El Maristes de Mar Pia és diumenge a 6:15 de la tarda al pavelló de la Plana.
I no deixem l'esport de la cistella, perquè en bàsquet de cadira de rodes el Global Bàsquet torna un mes després de la competició de la primera divisió visitant a les Rozas, líder invicte de la categoria.
Els homes d'Òscar Trigo no van poder disputar l'última jornada amb el Vista Azul per problemes amb el vol en avió dels andalusos. Després de 2 triomfs consecutius contra 2 rivals directes per la salvació com són el Joventut i el Bahia de Càdiz, el Global Bàsquet té 3 victòries de marge sobre el descens directe i 2 sobre la permanència, però amb un partit menys quan només resten 4 jornades per acabar la Lliga, 5 en el cas dels locals. Amb els deures gairebé fets, els homes d'Òscar Trigo viatgen a la Roza sense res a perdre, així ho creu el tècnic de l'equip.
És el partit més fàcil per nosaltres, perquè tot has dit tu, res a perdre, tot a guanyar. Lògicament, si haguéssim vingut amb les derrotes acumulades de la penya i de Càdiz, que han sigut victòries per nosaltres, aquest partit hauria sigut importantíssim, no?
Tot i que el Global encara no està salvat matemàticament, una victòria permetria a l'equip local somiar encara amb les primeres places. El duel amb els madrilenys és dissabte a les 8 del vespre.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 6:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 14 de març. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb el Xocolat Express. Adéu-siau!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.